Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. La festa de la Candelera. Demà, 2 de febrer, celebrem la festa de la presentació de Jesús al temple per Maria i Josep. 40 dies després del naixement de Jesús, celebrem aquesta festa ben antiga i originària de Jerusalem. Recordem aquell fet que narra l'Evangeli de Lluc. Quan Josep i Maria van anar al temple per complir el que manava la llei de Moisès per la purificació de les mares i sobre la presentació dels fills primogènits a Déu, tingué lloc la trobada amb l'ancià Simeó, que proclamà que aquell infant era una llum per a tots els pobles. I amb la profetessa Anna, que explicava a tothom que aquell nen era el Salvador esperat per Israel. Aquesta és una festa del Senyor, com ho expressa el seu títol, però també és una festa de Maria. Bé, podem en ella recordar la Mare de Déu, que és qui ens dona Jesús perquè sigui la nostra llum. L'element que caracteritza més aquesta festa és la benedicció i processó amb les candeles, amb la qual refermem la nostra fe en allò que va proclamar Simeó. La candela és un símbol bellíssim i molt expressiu. Ara que en molts àmbits culturals es revaloritza el llenguatge simbòlic com a més polivalent i més emotiu i suggeridor que el llenguatge merament racional, hauríem de fer un esforç per donar tot el seu sentit als símbols cristians. Gaudí, Antoni Gaudí, ens en dona un exemple molt gran en tot el seu gran temple de la Sagrada Família, que impressiona per la genialitat de la seva tècnica constructiva, però també per la varietat i la riquesa dels seus símbols. Llegint el llibre titulat Ment oberta, cor creient, que recull les meditacions dels exercicis espirituals dirigits pel Papa Francesc quan era arcabisbe de Buenos Aires, m'ha impressionat el valor que dona el símbol de la candela en la festa que celebrem cada any el 2 de febrer. El Papa explica que hi ha la llum al temple quan hi entra Jesús, perquè hi entra el que és la llum. Llum per il·luminar les nacions paganes i glòria del vostre poble d'Israel. I afegeix el Papa. És el dia de la candela, de la llum tènue, que es fa un gran ciri adornat la nit de Pasqua, precisament en la gran celebració de la vetlla pasqual o de la resurrecció, i es farà sol resplendent al final de la història. Les persones que demà porten les candeles a les mans, diu el Papa, lumen requirunt lumine, que vol dir precisament això, que a través d'una llumeta cerquen el qui és la llum, és a dir, Jesucrist mateix, Déu i home vertader. D'aquesta manera, la festa de la candela és com un pont que uneix el Nadal, la Pasqua i la manifestació de Jesucrist al final dels temps. Sempre, però, sobretot aquest any, per voluntat del Sant Pare, especialment dedicat als religiosos i religioses, com a l'any de la vida consagrada. Aquest dia, el 2 de febrer, hem de pregar i agrair el servei que fan a l'Església i a les nostres societats els religiosos i religioses, tant els de vida monàstica com els de la vida activa en els diversos camps del treball educatiu, social i assistencial. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la 1 del migdia a Rutes per Catalunya, el programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412. 902 020 412.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 07 07 o a mansunides.org.
Hola, sóc en Pere. Fa uns dies buscava algú que conegués el dialecte esquimal que li he sut. I ja he aconseguit el que semblava impossible gràcies a la ràdio.
Descobreix tot el que la ràdio pot fer per la teva marca. Entra a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel. Sintonitzem amb tu. radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Carles Casajuana, diplomàtic que ha viscut a La Paz, Manila, Nova York, Kuala Lumpur, Brussel·les i Londres, autor de 10 novel·les i guanyador del Premi Ramon Llull 2009 per L'últim home que parlava català. Avui ens presenta Les lleis del castell, un repàs per tot allò que comporten la conquesta i el manteniment del poder. Carles Casajuana, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bueno, doncs avui tenim aquí amb en Carles Casajuana per la seva gran obra, Les lleis del castell. Què tal, Carles? Com està?
Molt bé, bon dia.
Vinga, doncs vinga, procedirem com cada setmana a la nostra bateria de preguntes. Molt el bé. Llibre realment m'ha encantat, eh? Realment els polítics són estranys? Ho dius en el pròleg.
Bueno, també són estranys. Tots som estranys. Jo crec que tots tenim les nostres peculiaritats, no? Els polítics tenen les seves, sí.
Vale, molt bé. Tal com exerceixen a Espanya, podem pensar que són poderosos?
Bé, els polítics en una democràcia com Espanya són menys poderosos que no eren abans. A països o bé a dictadures o països que tenien una sobirania, diguem, més sòlida. Avui Espanya, per començar, s'han transferit moltes competències, oi? A Brussel·les, llavors està tot molt, molt repartit. No hi ha ningú que tingui tot el poder. El poder no el té ni la Generalitat, ni el govern de Madrid, ni Brussel·les, està molt repartit. Però després, amb una democràcia, doncs clar, està també repartit amb el Parlament, després hi ha grups que tenen molta influència, els grups empresarials, però no només grups, diguem, poderosos empresarials, els diners, no, a vegades doncs, ONGs tenen una gran influència en l'opinió pública, naturalment els mitjans de comunicació, doncs tot això vol dir que està molt distribuït.
Molt bé. Ets un diplomàtic interessat per la biologia. Tens estudis de biologia, tu?
No, no en tinc, no, no. El que passa és que la vida humana ens converteix a tots en vida interessats en la biologia.
Bueno, molt bé. No et sembla que s'abusa dels nouvinguts? Perquè jo ja ho havia vist, de molt jovenet a l'estranger. Vull dir, de la gent que ve de fora. Que, vull dir, els emigrants.
Home,
però
clar,
no aquí, sinó a Alemanya, tot arreu, eh?
No, home, jo crec que tot arreu, clar, l'immigrant és l'últim a arribar. L'últim a arribar, doncs, li toca el pitjor, oi? Sempre és així. Vull dir, el nou vingut s'ha d'obrir un lloc. S'ha d'obrir un lloc i, primer, topa amb la resistència dels que hi són. Perquè els homes són tots territorials. És a dir, és una cosa que es pot veure, per exemple, abans, no sé si ara, abans als trens hi havia vagons, hi havia compartiments. Doncs un entrava al tren i bueno, seia amb una altra persona, potser un compartiment que era per 6 persones, o 8. Però només hi havia dues. Doncs seien i ja està. I s'establia una petita divisió de l'espai implícita. Però si una estació pujava una tercera persona, les dues persones que eren en el compartiment es veien una mica com dient, bueno, veiem què hem de fer amb aquest. I aquell era el nouvingut. Però si després una altra estació pujava un quart, els tres que hi eren també es miraven entre ells com dient, caram, ara haurem de compartir amb l'espai amb aquest, no? Doncs amb els immigrants passa això.
Vale,
els immigrants, bueno, arriben i està tot repartit.
Una altra...
I clar, els hi toca fer el pitjor.
Vale, molt bé. Per què dius que els elogis i agraïments pesen més que les exigències i les censures?
Home, perquè els homes funcionem, jo sempre he cregut que funcionem millor amb incentius que no pas amb amenaces, oi? Això es veu en educant nens, però es veu també en persones adultes. La gestió empresarial és així, és a dir, a un empleat, si se'l motiva, si se li assenyala amb elogis el que fa bé i el que un vol que faci, doncs ell ho aprèn i com que els negocis estimulen i agraden, doncs farà allò i intentarà complaure. Doncs a mi em sembla que això sempre motiva més que no renyar i dir això no vull que ho facis, si fas això et faré fora, perquè llavors, bueno, és una manera d'assenyalar el que no ha de fer, però, i que segurament el mateix empleat doncs intentarà no fer-ho, però li generarà un ressentiment, no?
Bueno.
O sigui que jo crec que al capdavall el que es necessita és que la gent en una empresa o qualsevol lloc on hi ha poder, un ministeri, a la presidència del govern, a la presidència de la Generalitat, és que tothom que hi hagi allà remi la mateixa direcció.
Bueno,
que s'adhereixin als objectius comuns, oi? O als objectius que fixa el que mana. Llavors, els elogis és una manera de que vulguin adherir-se a aquests objectius.
Molt bé, Carles. Aviam, què ho fa que el que entra en política rares vegades se'n va, si no el fan fora?
Home, la política, pel que li va bé, el que li va bé, doncs, genera una certa addicció, oi? Per què? Doncs perquè proporciona reconeixement. Els homes, jo crec que tots ens agraden una sèrie de coses bàsiques, oi? Necessitem menjar, necessitem satisfacció sexual, volem tenir diners per poder comprar les coses que necessitem i moltes que no necessitem. Però, finalment, el que més ansiem és reconeixement de les altres persones. Que ens tractin amb respecte, que ens tinguin en compte, que ens consultin, que ens preguntin, que ens escoltin. Llavors, això el polític ho té en grau suprem. I segurament es fica en política perquè necessita més això que altres persones. Bueno, per la seva mena de personalitat, o pel que sigui, o perquè li agrada. O troba un cop s'hi ha ficat que li agrada i que l'estimula. Oi? I llavors, després acaba sent molt difícil prescindir d'això.
Ja. Llavors, per què dius això, que la política porta mal d'altura?
Home, perquè, aviam, una cosa és que un busqui el reconeixement i que el tingui, però l'altra és que en política s'han de fer moltes coses que fetes normalment no costarien cap esforç. Però, clar, fetes davant de milers de persones o fetes davant de les càmeres de televisió, doncs generen una certa inseguretat. Oi? Això, aviam, jo ho comparo amb un passadís. Posem que ja hem de recórrer un passadís de 50 metres i que fa un metre d'ample. Doncs normalment ningú sentirà cap necessitat de recolzar-se a les parets per passar aquest passadís, no? Un metre d'ample, no hi ha problema, podem caminar normalment. Ara bé, si aquest passadís és un pont a 250 metres de terra i no hi ha cap barana i només té un metre d'ample i és llarg, són 50 metres, doncs molta gent li costarà passar-lo.
Yeah.
I crec que sigui un metre d'ample. Per què? Yeah. Perquè anirà al costat i al buit, 250 metres, i caram, aquí si caic, oi, em mato. Llavors, això és una mica el que passa en política. El que està dalt doncs té tendència a veure les coses... Ara, aprèn a fer això. El truc és no mirar mai a baix, és mirar endavant, no? Concentrar-se bé, mirar endavant i caminar com si no hi hagués el precipici, parlar com si no hi hagués càmeres, dirigir-se a 5.000 persones com si un parlés amb la persona que té davant, etc.
Molt bé.
Però bé, no, això no exclou totalment que hi ha una part del subconscient del polític que sap, per ben entrenat que sigui, que sap que està parlant a 200 persones, no una, oi?
Vale, molt bé. Aviam, una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, també. Dius, el poder fa olor de suor. Des de quan fa olor de suor, el poder?
Home, sí, per una raó, perquè el poder exigeix sacrifici, és feina. Exigeix, té nervis, és a dir... el poder vol dir doncs, que s'ha de fer això, s'ha de fer un discurs, algú l'ha de preparar, aquest discurs, doncs no el pot fer 15 dies abans, s'acaba fent a última hora. Llavors la persona que l'ha de fer aquest discurs, que l'ha de llegir o que l'ha de... doncs l'ha d'interioritzar, li ha d'agradar. En fi,
bueno.
El poder genera feina, genera discussió. Les decisions no són fàcils.
Ja.
A vegades... veure els inconvenients de cada una de les opcions, s'han d'analitzar bé, no és fàcil. Llavors, tot això és feina. I aquesta feina s'ha de fer normalment sota pressió. Tot això genera una certa suor, no?
Ja, ja.
Els americans tenen una broma que m'agrada molt, que és que diuen que si no t'agrada passar calor, no et tinguis a la cuina. I això ho diuen per la Casa Blanca, per exemple. És a dir, si no t'agrada aquest ambient de pressió, nervis, que un moment poden saltar xispes de dir, escolta, tu, això no està bé, això està... Si no t'agrada això, doncs no t'hi fiquis, perquè això és el que hi ha allà.
Quants, tinc entès que coneixes molt la política de molts països. En quants països has estat, tu? És una curiositat
Home,
científica.
Home, aviam, vivint.
Vivint com a diplomàtic, aviam, que coneixes la política.
He viscut a Bolívia, he viscut a Filipines, he treballat a les Nacions Unides durant 4 anys, he viscut a Extrem Orient, a Malàisia, on vaig ser ambaixador 4 anys i mig. Vaig ser també ambaixador durant un any a Vietnam, en residència a Malàisia. Després he treballat a Brussel·les, a la Unió Europea, i he sigut ambaixador al Regne Unit. I a part d'això he estat també una temporada a la Moncloa. És a dir que sí, que, diguem, de llocs de poder n'he vist bastants, els he conegut, els he vist per dintre, oi?
Ja, ja. Bueno, vull dir, tens una visió global realment importantíssim de lo que és el món i la seva política, les seves formes de viure, per el que puc veure. Jo sempre he pensat que la política és un espectacle, amb la diferència que el públic és el que menys compta. Això m'ha impressionat molt. Explica'ns una mica, per favor.
Però no és que no compti el públic. El públic, al final, som nosaltres, som els que votem. És a dir, que hi ha molts paral·lelismes entre la política i l'espectacle. Per començar, el polític representa els ciutadans. El representar els ciutadans ha d'agafar les seves idees o el que creu que són les seves idees i d'alguna manera encarnar-les. I ha de representar els conflictes, doncs, enfrontar-se amb una altra persona que té unes altres idees que representa una part diferent dels ciutadans. Oi? I es produeix una escenificació d'aquests conflictes. Això fa que el polític hagi de tenir uns dots d'actor i ha d'interpretar.
Molt bé.
Doncs, a partir d'aquí es produeixen molts paral·lelismes. Els actors són persones vanitoses, els polítics també. Els actors, potser un dia es poden barallar per veure si les lletres en el cartell de l'obra són prou grans, doncs si seuen aquí o si són allà. Igual que en política, igual que en el món del teatre, doncs, home, hi ha unes certes tensions a l'altre costat del taló, oi? Es veu molt diferent l'obra si es veu des de dintre que si es veu des del pati de butaques. Hi ha una sèrie de paral·lelismes que, home, tenen gràcia analitzant-los perquè condueixen a conclusions interessants, oi?
Molt bé, Carles.
No hi ha cap obra de teatre o cap pel·lícula, això, que sigui viable si el públic no la compra. Llavors, s'ha d'estar amb un ull a veure què vol el públic i què vol la gent. Ara, donar-li a la gent exactament el que vol tampoc no és bo, perquè les grans pel·lícules no li donen el que el públic sap que vol. Li queden donant el que no sabia que volia.
Molt bé. Molt bé.
I en política ha de ser el mateix. S'han d'anticipar una mica el que vol la gent. Això exigeix a vegades fer el contrari del que sembla que vol la gent. I passa igual al teatre. És a dir, que veiem, surt un artista, surt un director de cinema que fa de cop unes coses estranyes que ens sembla que no ens agrada, que ens xoquen, però després, de cop, li trobem la gràcia i allò acaba sent la nova forma de fer cine. Ho acaba d'imposar aquest autor, oi?
Vale.
Doncs, en política passa el mateix.
Ja. Tant poder destructiu tenen els partits polítics?
Home, els partits polítics, poder destructiu, tenen molt poder constructiu. Poden construir grans coses, també les poden, lògicament, destruir. El poder té això. qui pot construir també pot no construir o pot destruir el que hi ha.
Bueno, molt bé. La relació amb els mitjans de comunicació té que ser d'amor, no, segons tu?
Bé, la relació és sempre amb els mitjans de comunicació és d'amor-odi. Avui passa com passa en el món del teatre. És a dir, també els actors esperen la crítica, quan la veuen, doncs llencen el diari terra enfadat, o es posen contentíssims perquè els deixen bé, fan un cas segurament excessiu, el que es diu d'ells. Els actors i els polítics que triomfen són els que no fan cas del que es diu d'ells, però a la vegada saben endevinar el que es voldrà, oi?
Bueno, molt bé. Tu creus que hi ha algú que tingui de veritat tot el que demana la política?
No. No, seria una persona sobrehumana. És impossible. És a dir, el que demana la política demana masses coses. El que hi ha, però com tota la vida, oi? No hi ha ningú perfecte. No hi ha ningú que tingui el que demana ser un bon pare.
Ja, però, escolta...
Ser una bona mare. Demana masses coses. Hi ha aproximacions.
Kenneth Galbraith tenia una visió global o era un adelantat al seu temps?
Galbraith tenia una visió magnífica. Va escriure un llibre magnífic sobre el poder, del que hi ha tret algunes idees. I, a més, era un home ocorrent, divertit, amb unes... per exemple, té una cosa, una broma que jo recullo, que diu, home, diu, per passar la posteritat, diu, mira, si al final tot falla, doncs amb un error monumental segur que s'hi passa. Era un home molt, molt enginyós.
Hi ha una altra cosa. Has tingut propostes per entrar en política? Jo n'he tingut i no les he agafades mai. Escolta, me n'alegro de no haver-les agafat, tu. Però tu n'has tingut?
No, home, aviam. Propostes explícites, no. Implícites, alguna vegada, perquè, clar, he estat a prop, però no, tampoc ningú m'ha insistit gaire. Puc dir, no sé, que no és que ningú hagi dit que m'hagi vist una gran fusta de polític. No, jo sempre, jo sóc funcionari, em sento més funcionari, és a dir que jo tinc una tendència a mirar per tots.
Yeah.
I el polític mira pels seus, que és la seva obligació, per cert.
Escolta.
En canvi, el funcionari té tendència a dir, escolti, un momentet, aquí hem de mirar per tots.
Ja.
I jo tinc més aviat aquesta tendència.
Vale, molt bé. No sabia que la pèrdua de poder produir ressaca.
Ressaca, home, sí. El poder puja al cap, el poder euforitza, el poder és una droga, i clar, el perdre'l, doncs, produeix una síndrome d'abstinència important. Hi ha, a més, aspectes pràctics, oi? La persona poderosa té gent al voltant que li resol problemes pràctics, directes, té una secretària, té un conductor, té no sé què. O sigui, el perdre el poder, al final, consisteix en que un puja el cotxe i el cotxe no es mou, oi? Veieu, graciós. No, és que hi ha moltes coses a nivell pràctic que un ha de fer ell mateix quan perd el poder. Per exemple, ha de seure davant i conduir, perquè si no el cotxe, efectivament, no es mou.
Vale. Escolta'm, aviam, també he vist que quan s'ha quedat sense escó a algú, se li compensa moltes vegades amb d'altres premisses, amb d'altres gabeles, que se'n diu, no? El posen en un puesto clau, li donen un sou que és impensable, com ha passat amb el senyor Ruiz Gallardón, no, que ara està cobrant 8.000 euros fora del govern. Per tant, tu com ho veus, això? Que quan un es quedi sense escó se li compensi d'aquesta manera?
Bueno, aviam, a mi... aquí no hi ha cap solució perfecta, perquè quan un polític ha tingut responsabilitats molt importants, després tampoc ens agrada que es posi a treballar per una empresa, oi?
Yeah.
Hi ha moltes empreses que segurament li oferirien molts diners, penso ara amb el senyor Gallardón, però altres, no? Només per aprofitar la seva experiència i els seus contactes. Llavors tampoc ens agrada que aquest senyor, un senyor que ha governat, un president de la Generalitat, doncs no volem que després es posi al servei d'una empresa particular, que aprofiti la seva experiència, els seus coneixements, els seus contactes, oi, per els objectius de l'empresa. Però a la vegada tampoc ens agrada pagar un sou suficient perquè aquesta persona visqui... Llavors, clar, què ha de fer aquesta persona? Aquí no hi ha solució bona. o li donem un sou, busquem una solució que vingui tots i paguem bé, o bé hem de permetre que aquesta persona es busqui una feina i es posi al servei d'una empresa o això, oi?
Ja.
Llavors, aquí no hi ha solució bona. Què s'ha de fer? Doncs, per un costat, crec, oferir sortides dignes, i per altres, si aquesta persona vol anar a una empresa privada, posar-li unes incompatibilitats, és a dir, que durant uns anys no pugui treballar amb empreses que puguin aprofitar-se massa directament de la seva experiència, oi? En contra d'altres, sobretot, que se n'aprofiti, està molt bé. Vull dir, per exemple, si es tracta d'exportar... home, és que aquesta persona té experiència, perquè ha sigut ministre d'Afers Exteriors, sap com exportar a Xina, o...
Sí.
Doncs és magnífic. Però, clar, si es tracta d'ajudar una empresa d'aquí que anirà contra altres empreses d'aquí, llavors és injust.
És injust.
Això s'ha de mirar, oi?
S'ha de mirar.
Llavors,
bueno...
aquí el secret està en els detalls, em sembla, no la lletra grossa, sinó la petita.
Te volia fer moltes més preguntes, però ens està quedant molt poc temps. Aviam. De la intel·lectualitat surt la política?
Home, la política surt de tot arreu. Hi ha intel·lectuals, hi ha persones que no ho són, hi ha totes les professions. Aquí a Espanya tenim tendència... les persones que més fàcilment poden accedir a la política són els funcionaris i els professors universitaris. Potser perquè estan més acostumats a dirigir-se a molta gent, o potser perquè tenen una feina a la qual poden tornar després, no ho sé. Bueno. Ara, el polític no és un intel·lectual, són diguem, races diferents.
Bueno.
L'intel·lectual pensa a defensar unes idees i, en canvi, el polític defensa uns interessos.
Bueno, doncs fins aquí. Dones una visió molt exacta de la política que envolta el nostre país. Us recomano i podeu veure com funciona la política en el nostre país llegint el llibre de Carles Casajoana, Les lleis del castell.
Adéu-siau, ha estat un plaer.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies i també ha sigut un gust per nosaltres tenir-te en antena.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
És la